Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Jo ara mateix em trobo a l'escola Solivent del municipi de Vilafant, l'escola que hi ha al poble, una de les dues escoles de primària que hi ha, i us puc dir que no hi ha cap alumne. Estic molt sola, hi ha 3 o 4 persones de l'equip directiu.
Tot i això, han estat poques les famílies que han optat per portar els seus fills de nou a l'escola, a la llar d'infants o a l'institut. Per exemple, al de Ribes de Freser només hi han anat 3 alumnes de segon d'ESO, a l'escola patrona de Ribes.
Doncs és la tònica generalitzada d'aquest matí d'obertura d'escoles i instituts que estan en territoris que ja són o han entrat en fase 1. Escoltava amb dos dels companys de ràdios locals que ens ho han anat explicant aquest matí, la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant i el Guillem Sánchez a Ripoll. Connectarem amb aquests i molts altres punts perquè ens expliquin en directe com ha anat aquest matí de reobertura de centres, però també de noves condicions, on des d'avui hi ha les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i les comarques del Garraf i l'Alt Penedès, que són les nouvingudes a la fase 2. És el dia 78 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus prorrogat fins al 7 de juny. De moment, repassem altres titulars d'aquest dilluns, perquè també hi ha canvis a la regió sanitària de Barcelona, reunificada des d'avui. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de la mobilitat per al barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i una part del Maresme fins a Arenys de Mar. En crònica política, la consellera Meritxell Budó tanca la porta a la celebració d'eleccions a Catalunya. En declaracions a TV3, Budó ha dit que la Covid-19 obre un panorama completament diferent i que ara mateix doncs no les aconsella. També ha tornat a reclamar les competències per gestionar la desescalada. Tot plegat a les portes d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma que dimecres es votarà al Congrés dels Diputats. El president espanyol la té assegurada amb el suport del PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana, que ha arrencat, això sí, el compromís de retornar les competències a la Generalitat a partir de la fase 3. I més coses. Atenció, els Mossos investiguen el funeral d'un àrbitre al camp de futbol de Castellbell i el Vilà. Es va fer el 21 de maig i una veïna ha denunciat que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. L'Ajuntament, però, diu que sí. I en esports, ja es coneixen els horaris oficials de les dues primeres jornades de Lliga. Barça i Espanyol s'estrenaran dissabte 13 de juny. Els blaugranes jugaran a Mallorca a les 10 de la nit i els periquitos rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. La Lliga confirma que hi haurà partits al migdia, efectivament, mentre les temperatures ho permetin. Tot seguit, fem una parada d'un minut per conèixer el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia, cap on anem?
Es presenta una tarda dilluns moguda des d'un punt de vista meteorològic, amb alguns fenòmens en forma de tempestes i de xàfecs. De fet, a hores d'ara ja hi ha algunes tempestes a punts del Pirineu, també plou a punts de la Catalunya Central i de Ponent. Amb el pas de les hores, les precipitacions aniran a més, amb un ambient força ennuvolat, sobretot a la meitat nord del territori. Els xàfecs més importants, forts i amb tempesta, els esperem a l'interior del quadrant nord-est, però també podran fer acte de presència a punts del Pirineu, del Prepirineu i, en general, a la resta de la meitat nord i fins i tot a punts del prelitoral. A partir del vespre tindran tendència a afectar altres punts i baixar de latitud. Avui la temperatura màxima serà un pèl més baixa que l'enregistrada durant la jornada d'ahir diumenge. El vent, que es mantindrà de component sud fluix, una mica més reforçat a la Costa Brava. De cara a demà, novament una jornada inestable, amb molts núvols alts durant pràcticament tota la jornada. De matinada, amb molts núvols també més desenvolupats a punts del nord-est, amb risc d'algun ruixat, i a la tarda creixement novament de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, a punts de muntanya del prelitoral i especialment a l'interior del quadrant nord-est. En aquest sector, algun dels ruixats podria ser fort. La temperatura mínima demà sense masses canvis, la màxima recuperant-se una mica. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Jordi Casino, coordinant Marta Ruiz. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts i mig del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Hey. És la nostra portada d'avui, el pas a la fase 2 de les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central. També les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Són més d'1.600.000 catalans. Això vol dir que ja poden obrir l'interior de bars i restaurants i les platges i piscines, també cinemes i teatres, que com els comerços tenen, això sí, limitat l'aforament al 40%. Les trobades amb amics i familiars s'amplien a 15 persones i desapareixen les franges per passejar i fer esport. Atenció, no per les persones grans, que han de continuar sortint de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 del vespre. Però el canvi més important d'aquest dilluns a la fase 2, sens dubte, és la possibilitat d'obrir portes, escoles i instituts. Això val per tots aquells municipis on avui no és festa per la segona Pasqua, és clar. No és, però, per fer-hi classes. El curs lectiu acabarà telemàticament. Les 3 setmanes que queden només aniran als centres els nens més petits i els que tenen pares que han d'anar a treballar fora de casa. També els més grans que canvien d'etapa, com els de 6è de primària, els de 4 d'ESO i els de 2è de batxillerat. La resta només faran tutories puntuals, tot amb un màxim de grups de 13 alumnes a primària i 15 a partir de secundària. Les llars d'infants també obren avui en aquesta fase 2 amb una ràtio encara més restringida de només 5 infants per grup, tot plegat amb les mesures de seguretat que ja valen a tot arreu, aquesta distància física de 2 metres i molta higiene. Comencem una ronda de connexions per veure com ha anat aquest matí de canvis a fase 2 i obertura d'escoles i instituts. Primer a la regió sanitària de Girona. Connectem en directe amb Ràdio Ripoll. Guillem Sánchez, bon dia. Què tal aquí al matí?
Hola, bon dia. Doncs bé, els centres han reobert aquest matí puntuals les seves portes a partir de les 9 per als alumnes que decidissin tornar a les aules. Tot i això, podem dir que han estat poques les famílies que han optat per portar els fills de nou a l'escola, a l'institut o a la llar d'infants, per exemple, a l'Institut Joan Triadú de Ribes de Freser, que havien establert que avui era el dia per fer classe amb els alumnes de segon d'ESO. Només hi han anat 3 alumnes. A l'escola Pedrodona de Ripoll, on també hi hem pogut anar aquest matí parlar amb els seus responsables, ens han explicat que s'han hagut de posar mesures estrictes de seguretat i d'higiene per deixar entrar els alumnes, com per exemple prendre'ls la temperatura, canviar-se les sabates fins i tot, i mantenir les distàncies entre ells. Ens han comentat que lamentaven des de la direcció que aquesta situació faci que es torni a percebre els cursos d'infantil com una llar d'infants. Recordem que aquí al Ripollès hi haurà reobertura progressiva i ja ens han comentat alguns centres que durant la setmana alguns alumnes de secundària també faran acte de presència, sobretot aquells que hagin de fer 4 d'ESO i 2è de batxillerat, per tal de rebre aquest suport assistencial de cara a les setmanes que els venen.
Crònica en directe des de Ràdio Ripoll. Gràcies a Guillem. De Girona saltem a la Catalunya Central. Connectem també en directe amb Ràdio Sallent. Olga Gili, bon dia. Aquí, què ens expliques?
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí, igual que les comarques gironines, tots els col·legis han pogut obrir, però pel que fa a la llar d'infants d'esquit, han sigut molt pocs els nens que han optat també per anar a les escoles. El que sí que tenim dades és que, per exemple, que l'escola pública Torres Amat de Sallent, pel que fa als cursos de P3, P4 i P5, no hi ha anat cap infant. De fet, les mestres ho valoraven molt positivament perquè havien de fer classes molt separades, molt individuals, i això els faria dificultar molt la seva feina. Pel que fa a l'escola Pedrona, ens trobem en la mateixa situació, més o menys, perquè tampoc han anat gairebé pocs alumnes, potser estem parlant fins i tot d'una desena, entre fins a P3 a partir de 6è, i el mateix ha passat a l'Ins Llobregat. El tenir més independència als joves han optat també perquè una desena o vintena de joves. Perquè fan els barris de restaurants també expliquen positivament de que ja es puguin obrir els interiors dels seus restaurants, que estan a l'espera de com vagin a les properes hores.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. Recordem que també han fet el pas a la fase 2 amb possibilitat d'obrir escoles i instituts també a les comarques del Garraf i de l'Alt Penedès. Tenim el Sergi Fernández en directe des de Ràdio Sant Sadurní. Sergi, bon dia. Quina crònica ens fas d'aquest matí?
Hola, molt bon dia. Doncs estrena gairebé testimonial en aquesta primera jornada d'obertura a les escoles i centres educatius de Sant Sadurní. Molts pocs moviments a les entrades, més enllà d'algun personal administratiu i uns pocs professors. Les famílies han continuat prenent moltes mesures de precaució i, si no és absolutament imprescindible, doncs han descartat de manera general portar els seus fills i filles, com a mínim en aquests primers dies. Les dues escoles bressol municipals de la vila, la Filoxereta i l'Espurna, han restringit l'aforament a un màxim de 35 places i 5 alumnes per classe, i n'han tingut prou avui pràcticament a obrir tan sols 2 aules. La previsió de demanda per part dels 2 centres no superarà durant aquesta i tampoc la propera setmana els 10 nens per escola bressol. Els pares deixaven els seus fills a l'entrada de l'escola sense accedir en cap moment a les instal·lacions. Allà el recollia la responsable única de cada aula, que estarà en contacte amb els nens cada dia. Abans d'entrar han pres diverses mesures higièniques i de desinfecció, entre elles la substitució del calçat del carrer per un de propi que utilitzaran a l'escola. Els dos centres concertats amb educació infantil de Sant Sadurní, també la xifra d'alumnes ha estat molt minsa. La resta d'escoles de primària i l'institut han tingut també un inici molt lleuger i en els propers dies ajustaran un retorn esglaonat d'alguns pocs alumnes dels cursos de transició, així com les tutories individualitzades.
Gràcies, Sergi, des de Ràdio Sant Sadurní. Sindicats i molts pares i mares consideren precipitada aquesta obertura de centres educatius i acusen el govern de traslladar la responsabilitat als directors d'escoles i instituts. En declaracions a la xarxa, el portaveu d'USTEC a Tarragona, Juan Carlos Feijó, apuntava aquest matí que hauria estat millor dedicar els esforços a fer una bona reobertura al setembre.
El principi de prevenció millor al setembre. Hi ha una estratègia molt gran, no sé d'on ve, per intentar reobrir i quedar aquí a la vista aquesta idea, però veiem que no s'està preparat. De fet, nosaltres som realment més partidaris, si no es pot garantir aquesta seguretat i si damunt tampoc es tenen les eines adequades i fer recaure la responsabilitat en totes les direccions, que el millor seria esperar al setembre i preparar realment ja des d'aquest mateix moment la entrada al setembre, que ha de ser amb unes mesures molt noves de reorganització de centres en les quals haurien de participar tota la comunitat educativa.
Per contra, des de la Fundació Jaume Bofill sí que defensen la reobertura, tot i que no les formes. Creuen que s'hauria d'haver prioritzat els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge. Ho plantejava el seu president Ismael Palacín també des dels micròfons de la xarxa.
Aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge haurien d'haver reprès classes en grups reduïts, evidentment amb totes les garanties, alguns a dins de l'escola i altres perfectament en una biblioteca, en un centre cívic, durant aquest mes de juny. Penseu que una part important d'alumnes, la qüestió és no és quin temari els hi han donat, sinó si s'han desconnectat o s'han connectat amb el seu aprenentatge.
El debat és obert i els sindicats, com dèiem, insisteixen que el Departament d'Ensenyament s'espolsa les puces i trasllada la responsabilitat als directors. Aquest és el clam de la proposta, que la protesta que la CGT ha organitzat aquest migdia a Lleida davant la delegació del Departament. UAU, Lleida Ràdio, Adriana Fort, com ha anat? Explica'ns-ho, si us plau, bon dia.
Des del sindicat critiquen el paper del conseller d'Educació, Josep Bargalló, durant aquestes darreres setmanes entorn al pla de reobertura. Això denunciava un membre de CGT, que ha preferit no donar el seu nom.
Que el Departament ha estat 2 mesos silenciat i callat, i ara, en una setmana o 15 dies, se'ns ha llançat el pla de reobertura i sense consultar ni amb, com hem dit, ni amb sindicats ni famílies, i ens n'hem tingut que enterar bàsicament per la premsa, perquè heu vist que el conseller, després de 2 mesos de silenci, ara ha fet en una setmana un tour per tots els mitjans per intentar vendre el pla i acallar aquelles veus crítiques amb aquesta reobertura.
Una desena de membres del sindicat s'ha concentrat davant la seu del Departament d'Educació Lleida aquest dilluns al matí. Han penjat cartells i han presentat l'entrada a l'edifici en senyal de protesta. Des del sindicat expliquen que no serà l'última perquè volen que se'ls escolti i que de cara al setembre es compti amb els recursos econòmics i personals adequats.
Tornem, però, ara als canvis a la fase 2 més enllà de l'escola, perquè també n'hi ha el medi aquàtic, a platges i piscines. Aquestes últimes podran tornar a l'activitat tant si és per fer esport com per oci, i totes cobertes o a l'aire lliure. Cal cita prèvia i no superar el 30% de l'aforament. En el cas de les platges, la reobertura en fase 2 depèn de cada ajuntament. Per fer-ho han de garantir la distància de seguretat entre banyistes i que es faci una neteja diària de la sorra. En alguns casos també poden controlar els accessos a la platja. Com s'ho plantegen, per exemple, a l'Escala? Doncs ens ho expliquen els companys de Ràdio L'Escala, Abel Font, bon dia, tot teu.
Bon dia. El matí de cel grisós que ha regnat avui ha provocat que es notés poc l'impacte de l'entrada en fase 2 a les platges de l'Escala i que l'afluència de banyistes fos més aviat escassa. Per a fer complir els protocols de seguretat i higiene, l'Ajuntament ha convocat 12 places d'agents cívics perquè es respecti la normativa. Serà clau, però, la responsabilitat de cada usuari. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Entre tots hem d'intentar que l'accés a les platges, que l'aforament, que les aglomeracions siguin totes controlades i que entre tots doncs, puguem donar una bona resposta.
Totes les platges estan a punt, excepte la del Portitxol, on tot just la setmana passada es van iniciar les obres de reconstrucció del tram del passeig malmès pel temporal Glòria, el mes de gener. Costes assegura que abans de juliol la reparació estarà enllestida.
Gràcies, Abel, des de Ràdio L'Escala. Fins aquí els canvis d'aquest dilluns en la fase 2, que no són pocs i tampoc són els únics. La regió sanitària de Barcelona, que encara és a la 1, avui ha quedat reunificada i és possible moure's per tots els límits barcelonins. Queden fora el Garraf i l'Alt Penedès, que com a unitat a banda doncs ja són en fase 2. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de la mobilitat per al barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i una part del Maresme fins a Arenys de Mar. Els trasllats són per anar a les terrasses d'un bar, a comprar o a fer trobades de fins a 10 persones, també per anar a un hotel o a una segona residència, però atenció, perquè no és permès sortir del municipi per anar a passejar o a fer esport. De fet, s'ha de fer en un radi d'un quilòmetre. Per cert, que des d'ahir poden obrir piscines per fer activitat física, això sí, individualment i amb cita prèvia. Aquest matí l'alcaldessa de Colau es felicitava per aquest nou pas en la mobilitat, però demanava sobretot prudència.
És una bona notícia, també hem de recordar per això que hem de seguir amb la prudència i la responsabilitat d'aquests dies, és a dir, per poder seguir avançant i el més aviat possible doncs passar a la fase 2, hem de seguir prudents i això vol dir seguir les indicacions, mantenir les distàncies, evitar les aglomeracions. De totes maneres, les dades evolucionen positivament i això ens fa mirar amb confiança i amb optimisme cap endavant.
Doncs anem a veure com ha anat aquest matí de reunificació a Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bon dia, què ens expliques?
Bon dia. Hi ha, però, una norma superior. Queden restringits els moviments entre poblacions que es troben en fases diferents del desconfinament. Tenint en compte això, a Terrassa es dona la circumstància que es poden fer els 44 quilòmetres fins a Castelldefels, però, en canvi, queda prohibit visitar municipis veïns com Vacarisses i Rellinars, ja que han passat a la fase 2 al formar part de la regió sanitària de la Catalunya Central. Aquest canvi en la mobilitat és ben rebut per tothom si es compleixen les precaucions davant possibles contagis.
Doncs sempre que es mantinguin les distàncies i les mesures de seguretat, em sembla bé poder tenir més mobilitat i poder començar a fer vida més normal, no?
Bueno, creo que es lo mejor que puede pasar. Se va a activar el comercio, se va a activar muchas cosas que estaban paradas y hay mucha gente que está necesitándolo.
Terrassa va entrar a la fase 1 tot just fa una setmana. Ara caldrà estar pendents de com evolucionen les dades de la Covid-19 per saber si la setmana que ve ja es pot passar a la fase 2.
Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Poca afluència d'alumnes en el primer dia d'escoles obertes a la fase 2. Avui s'hi han incorporat les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Ja hi eren les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran. També hi ha canvis a la regió sanitària de Barcelona, reunificada des d'avui. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de mobilitat pel barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i una part del Maresme, fins a Arenys de Mar. I més coses. Atenció, els Mossos investiguen el funeral d'un àrbitre al camp de futbol de Castellvell i el Vilà. Es va fer el 21 de maig i una veïna ho ha denunciat perquè diu que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. L'Ajuntament diu que sí.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Crònica política, continuem. El president espanyol demanarà dimecres al Congrés dels Diputats una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Diu que serà l'última, que ara sí que sí. Ha pactat amb Esquerra Republicana una abstenció que la farà possible juntament amb el suport del PNB. Junts per Catalunya es mantindrà en el no. Així, doncs, tornen les divergències entre els socis de govern a la Generalitat. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, hi treia ferro aquest matí en declaracions a TV3.
No deixa de ser una normalitat, doncs, que també votem diferent en aquest estat d'alarma a les Corts de Madrid, no? Vull dir, el que ens preocuparia és que, com a partits que donen suport al govern, votessin diferent al Parlament de Catalunya.
La consellera també ha apuntat que ara com ara no hi ha eleccions catalanes a la vista, que la Covid-19 ho ha canviat tot. Dimecres, doncs, ens ocuparem abastament d'aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma. De moment, avui parlem del retorn de les manifestacions de suport als presos polítics. Òmnium i l'Assemblea reprenen en fase 2. Olot Televisió, Natàlia Moreno, aquí, quina és la convocatòria? Bon dia.
Bon dia. Després de gairebé 11 setmanes sense poder fer-ho, les entitats sobiranistes de la Garrotxa tornaran a reprendre les concentracions dels dilluns davant de l'Ajuntament d'Olot per donar suport de manera presencial als polítics i líders independentistes, tot plegat amb unes mesures de seguretat exhaustives per tal de procurar distàncies i que sigui una concentració amb tota la seguretat possible. Núria Bataller és presidenta d'Òmnium Garrotxa.
La gent quedarà separada uns 2 metres, tant per tots els costats, i això sí, tothom ha de portar la mascareta de seguretat i, sobretot, no repartirem absolutament res de material.
Durant la celebració es presentarà una nova sobrecàrrega de la mà de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, així com l'actuació del músic olotí Àngel Girona, i es realitzaran uns parlaments.
Us ho dèiem en titulars. A Castellbell i al Vilar, els Mossos d'Esquadra investiguen un funeral que es va fer el 21 de maig al camp de futbol municipal. Una veïna ha denunciat que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. Marc Morera, des de Castellet Ràdio, situa'ns una mica més, si us plau. Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra obren una investigació per un presumpte funeral il·legal que va tenir lloc el passat 21 de maig al camp de futbol de Castellbell i el Vilar. Segons l'alcaldessa Montserrat Badia, el funeral va complir amb les restriccions exigides d'aforament. L'accés es va limitar a un màxim de 200 persones assegudes. Tots els assistents van fer ús de la mascareta i es va mantenir la distància de seguretat de 2 metres. A més, es va obligar a tots els assistents a rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Segons explica Badia, no és la primera vegada que se celebren cerimònies de comiat al camp de futbol. En aquest cas, el mort havia estat àrbitre i amb més raó la família va demanar la cessió de l'espai a l'Ajuntament, que finalment ho va acceptar. En un principi hi havia d'assistir menys gent, però al ser una persona força coneguda al poble es va omplir amb més del que s'esperava. Tot i així, es van aplicar les limitacions que s'estableixen per a actes culturals en espais oberts, segons diu l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar. Tenint en compte les restriccions en aquell llavors de la fase 1 de desescalada, l'aforament es va limitar al 33% i amb les mesures de seguretat pertinents. Però tot i així, una veïna va denunciar els fets i Mossos ha obert una investigació per esclarir-ne els fets.
Gràcies, Marc, des de Castellet Ràdio. Anem del Bages fins a Ponent, fins a Lleida, on avui ha entrat en funcionament l'operatiu d'atenció als temporers al pavelló 3 de Fira de Lleida, al recinte dels Camps Elisis. Això mentre la plataforma Som Veïns del Centre Històric de la Ciutat es pregunta per què no se'ls ha ajudat abans. Des d'1 a 1, Lleida Ràdio, ens ho explica Míriam García. Míriam, bon dia, tot teu.
També com a novetat d'enguany s'amplia el servei de menjador, que a més d'oferir esmorzar servirà sopar a tots els usuaris i s'instal·larà una càmera de control de temperatura a la porta del pavelló per identificar possibles casos de coronavirus. També a l'exterior de l'edifici s'hi han col·locat diversos mòduls prefabricats on hi haurà l'oficina d'atenció als temporers. De la seva banda, però, des de la plataforma Som Veïns del Centre Històric es pregunta per què no s'ha posat a disposició totes les eines possibles per allotjar les persones que dormen al ras des de fa dies i que han vingut a buscar feina al camp. Critiquen que la paeria no hagi posat en marxa la seva campanya fins avui. Ho diu el portaveu de la plataforma, Xema Muñoz.
La residència Sant Anastasi de Lleida, allí s'hi pot ficar moltes persones. No s'estan ficant. No ens preguntem per què. En equipaments que hi ha allà, entristeix molt. I el tema dels temporers entristeix molt perquè, a més, l'efecte crida és que tenim camp.
Tot plegat quan des de la plataforma Fruit amb Justícia Social denuncien que el servei d'atenció a aquestes persones temporeres s'hagi adjudicat sense concurs públic a una entitat privada, concretament a l'Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu, que és qui des d'aquest dilluns s'encarregarà d'atendre el pavelló 3 de Fira de Lleida aquestes persones arribades per treballar la campanya de la fruita.
Gràcies, Míriam, des d'1 a 1 Lleida Ràdio. Fem ara l'apunt del dia en clau cultural. Aquest dilluns, amb totes aquestes, tots aquests moviments de fase, parlem de museus que tornen a obrir portes. Ens ocupem dels de Sant Cugat. Cugat Media, Ana González, bon dia, tot teu.
Bon dia. El Museu de Sant Cugat ha tornat a obrir portes després de 2 mesos i mig tancat per la crisi del coronavirus. Durant aquesta primera setmana, l'equipament ha mantingut les visites d'abans del tancament, com ha explicat el director del museu, Lluís Campins.
És un bon nombre, és un nombre... tenint en compte que no tenim visites de grups, perquè encara no són possible, no és possible visitar en grup, no tenim escoles ni visites de grup, 250 persones de públic individual és una xifra molt, molt, molt bona, molt alta, i per tant estem molt contents. Ens hem reobert amb èxit a la ciutat i als nostres visitants.
Tot i el retorn a l'activitat presencial, per a la qual l'equipament s'ha hagut d'adaptar les mesures de seguretat, com l'aforament limitat i la instal·lació de mampares, els museus de Sant Cugat s'han mantingut oberts durant el confinament de manera virtual, amb visites guiades i activitats en línia.
Gràcies, Anna, des de Cugat Media. Tot seguit, els esports. Connectem amb el nostre company Joan Barberà. Joan, bon dia, què ens expliques?
Què tal, Anna? Bon dia. Barça i Espanyol ja poden entrenar en grup des d'avui per preparar el retorn a la competició després de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. I ja es coneixen els horaris de manera oficial de les dues primeres jornades de Lliga del retorn a primera i a segona divisió A. Barça i Espanyol s'estrenen a primera el dissabte, dia 13 de juny. Els blaugrana jugaran a Mallorca a les 10 de la nit i els blanquiblaus rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. A la següent jornada, jornada número 29, el Barça rebrà el Leganés i l'Espanyol visitarà el Getafe. Els dos partits disputaran el dimarts, dia 16 de juny. I a la categoria de plata, segona divisió A, el Girona visitarà les Palmes el dissabte 13 de juny a la nit i rebrà el Racing de Santander el dia 16. Més aspectes destacats del món del futbol dels equips catalans de tercera divisió classificats pel Playoff Express per pujar a segona B, l'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu, els agarencs, els terrassencs, ja han iniciat avui els entrenaments individuals. Ens ho explica des de Canal Terrassa el Miqui Romagosa.
Després de 80 dies, el Terrassa Futbol Club torna als entrenaments per preparar el seu camí a la segona divisió B. A 8:45 del matí, Akito, Yaya, Di Giovanni i Joel han estat els primers jugadors en trepitjar la gespa de l'Olímpic. A mig matí, Galeano, Carlos, Kevin, Kilian, Genís i Coro han estat els següents. En sessió de tarda, Ortega, Lucas, Tapico, Pellegrín, Eric i Àlex. I en un últim torn, Arranz, Jaume, Pobes, Manu, Albert i Domi. Un Terrassa que torna amb l'objectiu de superar la primera eliminatòria davant l'Europa i aconseguir el somni de la segona divisió B.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de Canal Terrassa. I dels clubs de segona B que han de lluitar per l'ascens de categoria, el Cornellà torna a la feina aquesta setmana. Després, recordem que ho fes ja l'anterior setmana, la setmana passada, al Centre d'Esport Sabadell. La plantilla de l'equip del Baix Llobregat ha passat avui les proves mèdiques pertinents abans d'iniciar els entrenaments individuals. I en motor s'ha suspès el Gran Premi del Japó previst pel 18 d'octubre a Motegi.
Gràcies, Joan Barberà. És la crònica esportiva d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fem una parada. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles. Habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme. Acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació. I no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
¿Sabías que...?
Nemo 33 és la piscina d'ús esportiu i recreatiu més profunda del món. Es troba a Brussel·les, Bèlgica, i té una capacitat de 2.500 metres cúbics d'aigua a una temperatura d'entre 30 i 33 graus, que és escalfada mitjançant panells solars. El nom de la piscina és un homenatge a la capacitat visionària de Julio Verne i al personatge del Capità Nemo a la seva obra 20.000 llegües de viatge submarí, mentre que el 33 indica la profunditat màxima que aconsegueix el seu bas. Els primers 12 metres estan sobre el nivell de la superfície, el que permet veure des de qualsevol lloc de l'exterior el que succeeix a l'interior de la fossa de busseig a través de 14 finestres.
xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Jo ara mateix em trobo a l'escola Solivent del municipi de Vilafant, l'escola que hi ha al poble, una de les dues escoles de primària que hi ha, i us puc dir que no hi ha cap alumne. Estic molt sola, hi ha tres o quatre persones de l'equip directiu.
Tot i això, han estat poques les famílies que han optat per portar els seus fills de nou a l'escola, a la llar d'infants de l'institut. Per exemple, al de Ribes de Freser només hi han anat tres alumnes de segon d'ESO, a l'escola Patrona de
Ripoll. Doncs és la tònica generalitzada d'aquest matí d'obertura d'escoles i instituts que estan en territoris que són a fase 2. Escoltàvem dos dels companys de ràdios locals que ens ho han anat explicant durant tot el matí, la Mercè Mainé des de Vilafant i el Guillem Sánchez de Ripoll. Connectarem amb aquests i amb molts altres punts perquè ens expliquin en directe, doncs, això, com ha anat aquest matí pel que fa a la reobertura de centres, però també amb noves condicions que tenen des d'avui a les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i a les comarques del Garraf i l'Alt Penedès, que són les nouvingudes a la segona fase. És el dia 78 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Repassem altres titulars d'aquest dilluns, perquè també hi ha canvis a la regió sanitària de Barcelona, reunificada des d'avui. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de la mobilitat pel barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i una part al Maresme fins a Arenys de Mar. En crònica política, la consellera Meritxell Budó tanca la porta a celebrar eleccions a Catalunya. En declaracions a TV3, Budó ha dit que la Covid-19 obre un panorama diferent i que ara mateix, doncs, no les aconsella. També ha tornat a reclamar les competències per gestionar la desescalada. Tot plegat a les portes d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma que dimecres, com us dèiem, es votarà al Congrés dels Diputats. El president espanyol la té assegurada amb el suport del PNB i l'abstenció d'Esquerra, que ha arrencat el compromís de retornar les competències a la Generalitat a partir de la fase 3. I més coses. Els Mossos investiguen el funeral d'un àrbitre al camp de futbol de Castellbell i el Vilà. Es va fer el 21 de maig i una veïna ho ha denunciat perquè diu que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. L'Ajuntament diu que sí. En esports, ja es coneixen els horaris oficials de les dues primeres jornades de Lliga. Barça i Espanyol s'estrenaran dissabte 13 de juny. Els Blaugrana jugaran a Mallorca a les 10 de la nit i els Periquitos rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. La Lliga confirma que hi haurà partits efectivament al migdia mentre les temperatures ho permetin. I tot seguit aturem-nos un minut per fer un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bon dia, cap on anem?
Es presenta una tarda dilluns moguda des d'un punt de vista meteorològic, amb alguns fenòmens en forma de tempestes i de xàfecs. De fet, a hores d'ara ja hi ha algunes tempestes a punts del Pirineu, també plou a punts de la Catalunya Central i de Ponent. Amb el pas de les hores, les precipitacions aniran a més, amb un ambient força ennuvolat, sobretot a la meitat nord del territori. Els xàfecs més importants, forts i amb tempesta, els esperem a l'interior del quadrant nord-est, però també podran fer acte de presència a punts del Pirineu, del Prepirineu, i en general a la resta de la meitat nord i fins i tot a punts del prelitoral. A partir del vespre tindran tendència a afectar altres punts i baixar de latitud. Avui la temperatura màxima serà un pèl més baixa que l'enregistrada durant la jornada d'ahir diumenge. El vent, que es mantindrà de component sud fluix, una mica més reforçat a la Costa Brava. De cara a demà, novament, una jornada inestable, amb molts núvols alts durant pràcticament tota la jornada. De matinada, amb molts núvols també més desenvolupats a punts del nord-est, amb risc d'algun ruixat, i a la tarda, creixement novament de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, a punts de muntanya del prelitoral i especialment a l'interior del quadrant nord-est. En aquest sector, algun dels ruixats podria ser fort. La temperatura mínima demà, sense masses canvis. La màxima, recuperant-se una mica. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Jordi Casino, coordinant Marta Ruiz, us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts i mig del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el pas a la fase 2 de les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central, també les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Són més d'1.600.000 catalans, això vol dir que ja poden obrir l'interior de bars i restaurants i les platges i piscines, també cinemes i teatres, que com els comerços doncs tenen limitat l'aforament. Les trobades amb amics i familiars s'amplien a 15 persones i desapareixen les franges per passejar o fer esport, no per les persones grans, que han de continuar sortint de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 del vespre. Però el canvi més important d'aquest dilluns a la fase 2 és la possibilitat d'obrir escoles i instituts. Això val per tots aquells municipis on avui no és festa per la segona Pasqua, esclar. No és, però, per fer-hi classes. El curs lectiu acabarà telemàticament. Les tres setmanes que queden només aniran als centres els nens més petits i els que tenen pares que han d'anar a treballar fora de casa. També els més grans que canvien d'etapa. Són els de sisè de primària, els de quart d'ESO i els de segon de batxillerat. La resta només faran tutories puntuals, tot amb un màxim de grups de 13 alumnes a primària i a partir de 15 a secundària. Les llars d'infants obren amb una ràtio encara més restringida de només 5 infants per grup. Tot plegat amb les mesures de seguretat que ja valen a tot arreu, és a dir, distància física i molta higiene. Comencem una ronda de connexions per veure com ha anat aquest matí de canvis, de fase 2 i d'obertura d'escoles i instituts. Primer, a la regió sanitària de Girona. Connectem en directe amb Olot Televisió. Joan Manuel Robles, bon dia. Aquest matí, com ha anat a la Garrotxa?
Bon dia. A la Garrotxa, tant els cicles d'infantil a primària com les escoles bressol han reobert amb pocs alumnes. Si ens fixem en les escoles bressol, han retornat als centres un 23% del total de nens i nenes de la comarca i menys d'un 15% a Olot. Aquest matí tocava explicar-los als nens i nenes perquè les mestres portaven mascaretes i constataven l'extrema dificultat de complir les instruccions de distanciament traslladades des del Departament d'Educació en la franja de 1 a 3 anys. A Olot, els pares i mares que han decidit portar els seus fills han estat informats d'aquestes dificultats, com ens ha explicat la regidora d'Educació, Mariona Camp.
Que tinguin claríssim que per davant de tot serà la protecció dels nens a nivell sanitari, però que si algun nano plora i a nivell emocional necessita una abraçada o necessita que el curin perquè ha caigut o necessita el que necessiti, per descomptat que hi anirem, eh?
Avui també els bars i restaurants de tota la comarca poden obrir el seu interior. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen que entre aquesta setmana i la següent puguin obrir ja prop del 90% dels establiments. I tot i això, asseguren des de l'Associació d'Hostalatge que entre els clients encara hi ha molt...
Gràcies, Joan Manuel, des de Olot. De Girona saltem a la Catalunya Central. Connectem amb Solsona FM. Jordi Casals, bon dia. Aquí què ens expliques?
Bon dia. En l'entrada a la fase 2, els tres centres escolars solsonins de primària i els dos de secundària han obert les seves portes sense incidències, però amb una baixíssima assistència. A primària, dels més de 400 alumnes de l'escola Satelsis, només un fa ús del servei d'acollida, mentre que a Reals Primària hi ha 7 nens que facin ús del servei. Més complicat ho han tingut a l'escola El Vinyet, on treballen amb infants de diferents cursos en una mateixa aula, una manera de treballar complicada d'adaptar a les noves normatives d'educació. Amb tot, avui l'escola ha obert amb dos infants al servei d'acollida i 16 de 6è per fer el tancament d'etapa. La directora de l'escola El Vinyet, Anna Tarrés, destaca que s'ha prioritzat l'acompanyament emocional.
Que no toquin el material que han tocat d'altres infants i, bueno, gestionant una mica com se senten. Avui és el primer dia i a partir d'aquí continuarem l'acompanyament les restes de dies que ens queden.
Pel que fa al conjunt de la societat, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, fa una crida a la prudència apel·lant especialment a la responsabilitat dels joves i recordant la necessitat de dur mascareta.
Gràcies, Jordi, des de Solsona FM. També fan el pas a la fase 2, amb possibilitat d'obrir escoles i instituts, les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Raimon Dancara, des de Canal Vinolèrdula, bon dia. Quina crònica ens fas tu d'aquest matí?
Bon dia. Per als infants de P3 a P5 es contemplava l'acollida voluntària de 9 a 1, en el cas que tots els adults de la unitat familiar facin treball presencial no flexible. Per a la resta de cursos, els plans d'obertura de les escoles Circe i de Moja i Roser Montaner de Sant Pere Molanta preveuen tutories i atenció individualitzada en dies i horaris concrets. Les dues escoles han confirmat que cap família amb infants en educació infantil ha utilitzat el servei aquest dilluns. Per tant, els centres han reobert amb l'assistència de membres dels equips directius, però sense acollir cap infant. A l'escola Circe preveuen que alumnes de 6è assistiran dimecres a la primera de les tres trobades programades abans d'acabar el curs, i a l'escola Roser Montaner es contemplen tutories amb cita prèvia. L'entrada a la fase 2 també ha comportat que bars puguin servir al seu interior, limitat al 40% de la seva capacitat, tot i que en alguns casos, com l'emblemàtic bar Avinguda de Moja, han preferit esperar i obriran dilluns que ve.
Gràcies, Raimon, des d'Olèrdola. Tornem, però, ara als canvis a fase 2. Més enllà de l'escola, també n'hi ha el medi aquàtic, és a dir, a platges i piscines. Aquestes últimes poden tornar a l'activitat tant si és per fer esport com per oci, i totes cobertes o a l'aire lliure. Cal cita prèvia i no superar el 30% d'aforament. En el cas de les platges, la reobertura en fase 2 depèn de cada ajuntament. Per fer-ho, han de garantir la distància de seguretat entre banyistes i que es faci una neteja diària de la sorra. En alguns casos també poden controlar els accessos a la platja. Com s'ho plantegen a l'escala? Doncs ens ho expliquen des d'allà, des de Ràdio L'Escala. Abel Font, bon dia, tot teu.
Bon dia. El matí de cel grisós que ha regnat avui ha provocat que es notés poc l'impacte de l'entrada en fase 2 a les platges de l'Escala i que l'afluència de banyistes fos més aviat escassa. Per a fer complir els protocols de seguretat i higiene, l'Ajuntament ha convocat 12 places d'agents cívics perquè es respecti la normativa. Serà clau, però, la responsabilitat de cada usuari. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Entre tots hem d'intentar que l'accés a les platges, que l'aforament, que les aglomeracions siguin totes controlades i que entre tots doncs, puguem donar una bona resposta.
Totes les platges estan a punt, excepte la del Portitxol, on tot just la setmana passada es van iniciar les obres de reconstrucció del tram del passeig malmès pel temporal Glòria, el mes de gener. Costes assegura que abans de juliol la reparació estarà enllestida.
Gràcies, Abel, des de Ràdio L'Escala. Fins aquí els canvis d'aquest dilluns en la fase 2, que no són, però, els únics. La regió sanitària de Barcelona, que encara és a la 1, avui ha quedat reunificada i ja és possible moure's per tots els límits barcelonins. Queden fora el Garraf i l'Alt Penedès, que van com a unitat a banda i ja són a la fase 2. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de la mobilitat pel barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i una part del Maresme, fins a Arenys de Mar. Els trasllats són per anar a la terrassa d'un bar, per exemple, a comprar, o bé a fer trobades de fins a 10 persones amb amics i família. També per anar a un hotel o segona residència. Però atenció, perquè no és permès sortir del municipi per anar a passejar o a fer esport. De fet, s'ha de fer en el radi d'un quilòmetre. Per cert, que des d'ahir poden obrir les piscines per fer activitat física, això sí, individualment i amb cita prèvia. Aquest matí, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, es felicitava per aquest nou pas en la mobilitat, però demanava, això sí, molta prudència.
És una bona notícia, també hem de recordar per això que hem de seguir amb la prudència i la responsabilitat d'aquests dies. És a dir, per poder seguir avançant i el més aviat possible doncs, passar a la fase 2, hem de seguir prudents i això vol dir seguir les indicacions, mantenir les distàncies, evitar les aglomeracions. De totes maneres, les dades evolucionen positivament i això ens fa mirar amb confiança i amb optimisme cap endavant.
Escoltàvem l'alcaldessa de Barcelona. Anem ara fins a Arenys de Mar per veure com ha anat allà aquest primer matí de reunificació. Sílvia Cano, en directe des de Ràdio Arenys. Bon dia, què ens expliques?
Bon dia, doncs des d'avui es podrà viatjar, per exemple, d'Arenys de Mar a Barcelona, però en canvi la mobilitat continua restringida cap al nord de la comarca, ja que alguns municipis de l'Alt Maresme, a partir de Canet de Mar, pertanyen a la regió sanitària de Girona, actualment en fase 2. Per aquest motiu, els veïns d'Arenys de Mar encara no poden anar a visitar els seus familiars a Canet de Mar. Segons l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, el fet que es permeti la mobilitat a tota la regió sanitària de Barcelona afavorirà el comerç i a la restauració de la vila, que veuran incrementada la seva activitat. Tot i això, ha destacat que també té la seva part negativa, i és que a l'haver-hi més mobilitat també serà més difícil controlar el focus de nous contagis en cas que se'n donin. Alguns alcaldes dels municipis del Maresme i des del Consell Comarcal s'ha reclamat que es tracti a tota la comarca com una unitat, eliminant la divisió que existeix actualment i que parteix la comarca en dues regions sanitàries. Tot i això, des d'Arenys de Mar no estan d'acord amb aquesta petició.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. Tot plegat mentre els indicadors de l'epidèmia segueixen sent positius, les darreres dades de salut d'aquest migdia apunten a 11 nous morts per coronavirus, 10 són de les últimes 24 hores. Aquesta dada és la més baixa des de l'inici de la pandèmia. A banda, s'han detectat 156 nous casos positius testats. A Espanya hi va ser un dia amb menys contagis diagnosticats, de fet, el dia amb menys contagis diagnosticats des que es va decretar l'estat d'alarma, només n'hi va haver 96 de nous positius. Esperant que tot això evolucioni bé i que les fases ho permetin, els ajuntaments ultimen l'organització de casals d'estiu amb les mesures de seguretat adequades. Com ho tenen a Roses, per exemple, ens ho explica la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant. Mercè, quan vulguis.
Del 3 al 5 de juny, Roses farà les preinscripcions pel casal d'estiu. Uns casals que aquest any tindran menys places per tal de poder complir les ràtios d'usuaris per monitor. Uns casals que es portaran a terme si aquest estiu la vila està en fase 3 i les autoritats sanitàries ho permeten. La regidora de Joventut, Vero Medina, explica així algunes de les novetats que tindran aquests casals d'estiu.
Que és el servei d'acollida de 8 a 9,
Continuem amb les mateixes modalitats, és a dir, el lleure esportiu, el lleure infantil i tarda estiu. Farem igualment el menjador, amb la diferència que en comptes d'anar a buscar el nen o nena amb la possibilitat de les 3 o les 4 de la tarda serà fins a les 3 de la tarda.
Uns casals que no seran com els dels altres estius pel que fa al joc, però que sí que aquest any seran molt importants per treballar sobretot les emocions després d'aquest confinament.
Gràcies, Mercè. Són 3:45. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Poca afluència d'alumnes en el primer dia d'escoles obertes a la fase 2. Avui s'hi han incorporat les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central i les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Ja hi eren les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran. També hi ha canvis a la regió sanitària de Barcelona, reunificada des d'avui. La mesura, que afecta prop de 4 milions de persones, comportarà un increment important de la mobilitat per Barcelona, el Baix Llobregat, el Vallès i una part del Maresme. De fet, fins a Arenys de Mar. I més coses, perquè els Mossos investiguen el funeral d'un àrbitre al camp de futbol de Castellbell i el Vilà. Es va fer el 21 de maig i una veïna ha denunciat que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. L'Ajuntament, però, diu que sí. El president espanyol, obrim crònica política, demanarà dimecres al Congrés una segona pròrroga de l'estat d'alarma. Diu que serà l'última, que ara sí que sí, ha pactat amb Esquerra Republicana, una abstenció que la farà possible juntament amb el suport del PNB. Junts per Catalunya es mantindrà en el no. Així doncs tornen les divergències entre els socis de govern a la Generalitat. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, hi treia ferro aquest matí en declaracions a TV3, assegurant que no hi ha cap problema que es voti diferent al Congrés dels Diputats, que el problema seria que es votés diferent al Parlament de Catalunya. La consellera també ha apuntat que ara com ara no hi ha eleccions catalanes a la vista, que la Covid-19 ho ha canviat tot.
Aquesta crisi ho ha capgirat tot i també ha capgirat els escenaris polítics. En aquest moment, Catalunya necessita un govern fort, un govern amb tots els mecanismes per tal de poder fer front a aquesta crisi que és sanitària però que també és econòmica i que és social, no? I per tant, en aquests moments doncs, entenem que no es pot abordar aquesta crisi amb un govern en funcions, amb un procés electoral doncs, convocat i per tant considerem que ara no és el moment de parlar d'eleccions.
Dimecres ens ocuparem abastament d'aquesta nova pròrroga de l'estat d'alarma. De moment avui parlem del retorn de les manifestacions de suport als presos polítics, com Òmnium i l'Assemblea reprenen en aquesta fase 2. Girona FM, Victòria Pastor, què passarà avui a la plaça del Vi? Bon dia.
La concentració també es podrà seguir de manera virtual, com s'ha fet durant el confinament, a través del canal de YouTube de Girona Vota. Els actes no tindran la mateixa durada que els d'abans de la crisi de la Covid-19. Ara seran més breus. El president d'Òmnium a Girona, Sergi Font, explica com s'organitzaran les trobades a partir d'ara.
La voluntat és que els actes siguin més breus i l'acte consistirà essencialment en la persona o les persones que puguin intervenir-hi aquell dia i el cant dels ocells per acabar amb els segadors.
Des de l'organització creuen que és possible mantenir la distància de seguretat, ja que la plaça del Pi és gran i també recomanen que tothom que hi vulgui assistir ho faci amb mascareta. Sergi Font diu que han decidit no posar la botiga de marxandatge i que els concentrats intentin portar el mínim d'objectes possibles. De moment no s'ha anunciat cap limitació d'assistència, així que qualsevol persona que vulgui hi podrà assistir sense problemes.
I us ho dèiem en titulars, Castellbell i el Vilà és l'escenari d'una investigació dels Mossos d'Esquadra que estan alerta per un funeral que es va fer el 21 de maig al camp de futbol municipal. Una veïna ha denunciat que no s'hi van complir les restriccions d'aforament exigides. Marc Morera, des de Castellet Ràdio, situa'ns una mica més, si us plau, bon dia.
Els Mossos d'Esquadra obren una investigació per un presumpte funeral il·legal que va tenir lloc el passat 21 de maig al camp de futbol de Castellbell i el Vilà. Segons l'alcaldessa Montserrat Badia, el funeral va complir amb les restriccions exigides d'aforament. L'accés es va limitar a un màxim de 200 persones assegudes. Tots els assistents van fer ús de la mascareta i es va mantenir la distància de seguretat de 2 metres. A més, es va obligar a tots els assistents a rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Segons explica Badia, no és la primera vegada que se celebren cerimònies de comiat al camp de futbol. En aquest cas, el mort havia estat àrbitre i amb més raó la família va demanar la cessió de l'espai a l'Ajuntament, que finalment ho va acceptar. En un principi hi havia d'assistir menys gent, però al ser una persona força coneguda al poble es va omplir amb més del que s'esperava. Tot i així, es van aplicar les limitacions que s'estableixen per a actes culturals en espais oberts, segons diu l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar. Tenint en compte les restriccions en aquell llavors de la fase 1 de desescalada, l'aforament es va limitar al 33% i amb les mesures de seguretat pertinents. Però tot i així, una veïna va denunciar els fets i Mossos ha obert una investigació per esclarir-ne els fets.
Doncs veurem què passa. Gràcies, Marc, des de Castellet Ràdio. De seguida anirem a Cultura, però abans volem parlar de Caganers. Encara falta molt per Nadal, però a caganer.com fan un avançament de temporada per presentar els dos nous models per al coronavirus. Televisió Costa Brava, Joana Valent, com són? Bon dia.
Bon dia. L'empresa caganer.com homenatja el personal sanitari amb una línia de nous caganers inspirats en el personal mèdic, d'infermeria i del SEM. De la pandèmia de coronavirus no se n'ha salvat tampoc ni el tradicional caganer amb barretina, que té la lliçó ben apresa. El pessebre d'aquest proper Nadal potser també haurà de mantenir les mesures de seguretat. Marc Alós Pla, caganer.com.
El pagès amb els guants i la mascareta perquè pugui anar pel pessebre, i després un homenatge als sanitaris amb tot els que els fan portar avui en dia, no? Amb totes les bates, les ulleres, els guants i tota la preparació que han de tindre doncs, al darrere per poder fer, no?
La crisi de la Covid-19 ha impactat amb força caganer.com, que té el seu centre de producció a la presó de Puig de les Basses aturada. L'únic que segueix funcionant és la distribució en línia.
Gràcies, Joana, des de Televisió Costa Brava. Ara sí, crònica cultural. Aquests dies, amb aquests canvis de fase, parlem també de museus que tornen a obrir portes. A Olèrdola ho tenen tot a punt per reobrir el Museu d'Arqueologia. En aquest cas, demà. L'entrada serà gratuïta fins al 28 de juny. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara, bon dia. Dóna'ns en més detalls, si us plau.
D'acord amb les previsions del Pla de Desconfinament de Monuments, Jaciments i Equipaments Patrimonials, elaborat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, aquest dimarts obren de nou les portes al públic als museus i jaciments d'Empúries, Ullastret i Olèrdola, seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. El dijous ho farà també la seu del museu a Girona, ubicada a l'antic monestir de Sant Pere de Galligants. Per tal de garantir una visita confortable i segura, els serveis i instal·lacions del museu s'han adaptat a les directrius i recomanacions establertes per les autoritats sanitàries i culturals del país. Amb aquest objectiu s'han modificat també els protocols d'atenció al públic i s'han incrementat les mesures de neteja i de desinfecció dels equipaments. Des del museu s'ha informat que fins al diumenge 28 de juny l'entrada serà gratuïta. Les seus del Museu d'Arqueologia obriran limitant el seu aforament a un terç de la seva capacitat.
Gràcies, Raimon, des de Canal 20 Olèrdola. Tot seguit, els esports. Repassem l'actualitat esportiva d'aquest dilluns connectant amb el nostre company Joan Barberà. Joan, bon dia. Què ens expliques?
Què tal, Anna? Bon dia. Barça i Espanyol ja han iniciat en el dia d'avui els entrenaments en grup per preparar el retorn a la competició després de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. I recordem, respecte al conjunt blaugrana i conjunt blanc i blau, que ja es coneixen els horaris de manera oficial de les dues primeres jornades de Lliga a primera. Barça i Espanyol s'estrenen el dissabte 13 de juny. Els blaugranes jugaran a Mallorca a partir de les 10 de la nit i els blanquiblaus rebran l'Alavés a Cornellà a la 1 del migdia. A la següent jornada, jornada número 29, el Barça rebrà el Leganés i l'Espanyol visitarà el camp del Getafe. Els dos partits es disputaran el dimarts, dia 16 de juny. També horaris de segona A, on hi ha el Girona, que visitarà les Palmes el dissabte 13 de juny a la nit i rebrà el Racing de Santander el dia 16. I dels equips catalans de tercera divisió, que estan classificats pel Playoff Express per pujar a segona B, un playoff que es podria jugar a Badalona, l'Hospitalet, Terrassa, Europa i Sant Andreu, aquests quatre equips, cal destacar que els terrassencs ja han iniciat avui els entrenaments individuals. Ens ho explica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de 80 dies, el Terrassa Futbol Club torna als entrenaments per preparar el seu camí a la segona divisió B. A dos quarts de nou del matí, Akito, Yaya, Di Giovanni i Joel han estat els primers jugadors a trepitjar la gespa de l'Olímpic. A mig matí, Galeano, Carlos, Kevin, Kilian, Genís i Coro han estat els següents. En sessió de tarda, Ortega, Lucas, Zapico, Pellegrín, Eric i Àlex. I en un últim torn, Arranz, Jaume, Pobes, Manu, Albert i Domi.
Un Terrassa que torna amb l'objectiu de superar la primera eliminatòria davant l'Europa i aconseguir el somni de la segona divisió B.
Gràcies, Miqui Romagosa, des de Canal Terrassa i dels clubs de la segona divisió B, que han de lluitar per l'ascens de categoria. El Cornellà ha tornat i torna a la feina després que la setmana passada ho fes al centre d'esports Sabadell. La plantilla de l'equip del Baix Llobregat ha passat avui les pertinents proves mèdiques abans d'iniciar els entrenaments individuals. En plana poliesportiva, en handbol, notícia d'avui, el Fraikin Granollers ha fitxat el primera línia en madrileny Xema Márquez, de 23 anys. A més, ha renovat el seu germà Àlex Márquez. En motor, en MotoGP, explicar-vos que el coronavirus ha causat una nova constel·lació. Es tracta del Gran Premi del Japó previst el 16 al 18 d'octubre a Motegi. En voleibol, el Vall d'Hebron, que ha pujat a la categoria d'or del voleibol femení, vol continuar jugant a la divisió de plata perquè el salt és molt alt a nivell esportiu com econòmic. David López és el seu president, són declaracions a la xarxa.
Qualsevol club que pugui estar interessat en obtenir una plaça a Superliga 1, entenem que ara és un bon moment perquè es posin en contacte amb nosaltres i puguem parlar-ne de cada cas en particular, intentant ser, com sempre, el més coherents possible i intentant treballar en intentar fer gran sempre el club, no?
Diferents clubs de fora de Catalunya ja s'han interessat per a la plaça de Superliga que deixa el Vall d'Hebron, que vol continuar jugant a la categoria de plata. El Club Volei Sant Cugat, que ha baixat de categoria perquè la Federació Espanyola ha determinat acabar la competició amb descensos. Recordem, ja va presentar una queixa impugnant la decisió federativa i està a l'espera de la resolució. A més, cal destacar que el Club de Sant Cugat del Vallès ha anunciat la renovació del tècnic Rafa Ruiz.
Gràcies, Joan Barberà. És la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs.
Continguts en xarxa. El Pou.
Líquens és un panell que mesura la qualitat ambiental en un punt concret en una ciutat. Es tracta d'una iniciativa de la cooperativa Zero Hub per conscienciar la població de la contaminació ambiental. Per parlar-ne tenim avui els socis fundadors d'aquesta cooperativa, l'Olga Barratxina i en Sergi Esverdaguer. Benvinguts.
Moltes Hola. Gràcies.
En primer lloc, feu una descripció de molt ràpida de com va sorgir aquesta idea i en què consisteix. És un panell que s'estitula ben bé al mig de la vorera.
Sí, a veure, tot això va sorgir arran d'una idea que vam presentar a l'Smart City Congress de l'any passat, on volíem fer una eina que fos o que servís per sensibilitzar la ciutadania sobre temes ambientals, sobre la problemàtica de la qualitat de l'aire, de l'excés de soroll. I a partir d'aquí vam estar pensant i vam arribar a la conclusió que establir uns panells, una xarxa de panells on es poguessin visualitzar una sèrie de dades i mesurar aquestes dades in situ era una bona solució a aquest repte.
El POU. Continguts en xarxa.